L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Cap de setmana sense partits de Lliga, continua per tant el magnífic regust de Boca que va deixar l'últim partit del Barça, la golejada de l'Atlètic de Madrid. La setmana sense futbol ha donat per analitzar aspectes col·laterals del nou Barça de Guardiola i nosaltres ens hi volem abonar en un dels aspectes molt comentats des que Pep Guardiola va debutar a la banqueta, les seves semblances o diferències amb Johan Cruyff. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Has parlat amb jugadors que van conviure amb Cruyff com a entrenador i amb Guardiola com a company, com a jugador. S'assemblen tots dos molt o poc?
S'assemblen força. Elements comuns n'hi ha per buscar i per trobar-ne. Per exemple, manté una idea de futbol, un futbol ofensiu, atractiu i atrevit. És valent a l'hora d'apostar pels més joves. Busquets i Pedro són els exemples. Podrien ser els paral·lels de Milla i Guillermo Amor. Fa canvis constants i inesperats també per als jugadors en cada partit. I és exigent amb els jugadors i vol controlar-los dins i fora del camp. Tot això no ho dic jo, ho diuen excompanys de Pep Guardiola al Dream Team. Per exemple, Guillermo Amor.
Sí que había momentos que siempre tenías la duda, ¿no? De jugaré o no jugaré. Y había un grupo de jugadores porque siempre estaban muy pendientes de eso. Sí que hay cosas que te parecen, otras quizás que no. Han pasado casi 15 o 20 años, ¿no? Es que es otra historia.
Miquel Àngel Nadal.
Lo que está claro es que ya ve que todos los que van viure aquella època, tots van rebre de també cercar un futbol ofensiu i al mateix temps atractiu, i sempre, ja veig que tots estem una mica marcats del que van viure en aquella època. I el Pep, si en recorda, pues, en situacions del que s'ha vist aquest any, sí, hi ha hagut moments on inclús ha estat valent, sobretot al començament de temporada, on després van perdre el primer partit i després van veure quin club va jugar algun partit en tres defenses.
Més exjugadors del Dream Team, Òscar García.
A vegades doncs, el Cruyff també es fixava amb l'equip rival, amb els seus punts forts, i per això doncs, a vegades sorprèn algunes alineacions de Guardiola, com per exemple de situar a Puyol a l'esquerra, però tot té un sentit i una explicació, perquè a vegades era fins i tot complicat dir quin sistema jugàvem, perquè a vegades no era un sistema habitual, no? Sinó que hi havia algun jugador intercalat entre el que pogués ser un 3-4-3, un 4-3-3. Hi havia moltes varietats.
Ivan Iglesias.
Estamos hablando de Cruyff, que bueno, yo creo que Pep, el hecho de haber convivido con él, de tener ese espejo, pues bueno, tiene una referencia muy clara. Para mí sí que hay bastantes similitudes, ¿no? Yo te vuelvo otra vez al pasado, que Cruyff era una persona que él tenía controlado todo y manejaba todo, ¿no? Pues yo recuerdo pues el tema, yo cuando llegué, y igual lo recuerdas tú también, era el programa este de Fantastic, que había en la televisión. En el momento que algún jugador veía que se estaba yendo, que podía alguna cosa distraerle, pues él intentaba atajarlo y yo creo que está bien, ¿no?
Y un de los capitanes del Dream Team, potser una mica escéptica amb la figura de Pep Guardiola entrenador, José Mari Vaquero.
Yo creo que Pep tiene una personalidad fuerte, porque la tenía cuando jugaba, pero bueno, como otros que hemos estado ahí, tenemos nuestra propia. Pero yo es que no veo, de verdad te lo digo, es que no veo yo que te paga nada excepcional de comportamiento. Que él controle la salida de los jugadores, me parece normal. Que él controle que si van a hacer publicidad, es que eso es lo lógico, ¿entiendes? Pero a ver si de aquí a tres años también lo sigue haciendo, vamos a verlo, ¿no?
Oh, és quasi crític, diria. Escèptic per no dir crític.
Sí, és el cas que més problemes ha trobat o menys beneficis la figura del Pep Guardiola entrenador. En tot cas, els resultats de Guardiola en els seus inicis a la banqueta són gairebé idèntics calcats als dels primers partits de Cruyff a la banqueta del Camp Nou. Per Guardiola, 6 victòries, un empat i una derrota. Per Johan Cruyff, 6 victòries i 2 empats. La primera temporada de Cruyff va acabar amb la Recopa. Aviam com acaba la de Guardiola.
Amb la Recopa segur que no, perquè ja no existeix. Però en tot cas, li serà difícil a Pep Guardiola treure's de sobre, entre cometes, l'ombra de Johan Cruyff. Perquè, ja ho heu sentit, s'assemblen molt. No només per la percepció que en tenim, sinó també per la que tenien gent que va compartir vestidor amb tots dos. Amb Johan com a entrenador i amb Guardiola en aquell moment com a company. Precisament, Pep Guardiola avui ha dirigit una nova sessió en família d'entrenament. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Perquè continuen sense aparèixer els internacionals. Demà començaran a aparèixer, però avui ha parlat un personatge que ha estat protagonista durant aquesta última setmana, el controvertit porter del Barça, Víctor Valdés.
Que no és precisament internacional, perquè no ha jugat ni un sol partit amb la selecció espanyola. Potser per això Víctor Valdés ha reconegut que s'ha sentit sempre qüestionat des que és porter del primer equip del Barça, l'ha acompanyat al debat i el que et deia, el fet que no sigui internacional amb Espanya no ha ajudat a calmar-lo. Aquest inici de temporada s'ha revifat aquest debat i Valdés diu que no l'afecta, però l'amargor que li provoca la situació se li nota, ara ho sentireu, quan parla del tema.
Aquí al Barça és que no és només una temporada, aquí sempre et sents qüestionat. És difícil perquè ho facis bé o ho facis malament, sempre hi ha... el tema que he parlat abans amb el company. Sempre se't recorda el gol que has pogut encaixar o mil coses. Soc de l'opinió que de porters només pot opinar un que ha estat a la porteria. Llavors, tampoc he sigut de fer molt de cas a les crítiques, sí que he sigut de respectar-les.
Valdés es refereix a que tothom li recorda que els últims 9 partits del Barça, n'ha jugat 10, han queixat com a mínim un gol l'equip blaugrana. De fet, l'únic partit que es va acabar amb la porteria 0 és el primer de tots, el primer partit oficial al Barça 4, Bissua 0 a l'agost. Això sí, Víctor Valdés diu que és un debat que acompanya el porter del Barça, sigui qui sigui, no pas a Víctor Valdés. Ell recorda que la temporada més exitosa de la història recent del club també va ser qüestionat.
No, és que no es té un ni callar ni... i tindrà una protecció especial. Jo crec que forma part del futbol. Me'n recordo també que la temporada que vam guanyar Lliga i Copa Europa no va ser una temporada de flors, personalment. Llavors vam acabar bé i al final jo vaig quedar molt content, res més.
El que et deia, o el que deia, 6 jugadors del primer equip, 4 porters, Valdés, Jorquera, Pinto, avui els ha acompanyat Oyer, porter del Barça Atlètic, a més del primer equip hi havia Silvinho, Víctor Sánchez i Gleb. Demà comencen a incorporar-se els internacionals, veurem els africans, a Keita, a Touré, a Samuel Eto'o i també al mexicà Rafa Márquez. A partir de dimecres els internacionals espanyols sub-21, dijous el gruix dels internacionals, sobretot dels europeus, i divendres està prevista l'arribada de Leo Messi.
Amb molt poc temps per preparar el pròxim compromís del Barça, però això ja és habitual també, igual que deia Víctor Valdés, que és habitual a Can Barça les crítiques al porter, sigui qui sigui, també és habitual que en jornades de seleccions els internacionals s'incorporin molt i molt tard. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Adéu-siau.
No deixem el futbol, sí que deixem el Barça. Ens volem fer ressò ara d'una polèmica que ha esclatat avui entre Anglaterra i Espanya. Les seleccions de tots dos països tenen previst jugar un amistós el mes de febrer. L'acord és total, només falta signar-lo per escrit, però avui des de Londres ha aparegut un portaveu de la Federació Anglesa i assegura que no volen ni sentir a parlar de jugar a Madrid. Jordi Castanyeda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Federació Anglesa diu que ja en va tenir prou amb els insults racistes que es van sentir al Santiago Bernabéu en l'últim Espanya-Anglaterra de futbol que es va jugar ara fa 4 anys.
Sí, la història ve de lluny. Aquell 17 de novembre del 2004 va ser l'última vegada que la selecció espanyola va jugar contra Anglaterra. Va ser al Bernabéu i part del públic va imitar el so d'un mico quan tocaven la pilota jugadors de color anglesos com Wright Phillips, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Germain Defoe, Germain Genàs. Aquell partit el va guanyar Espanya 1-0, però la Federació Espanyola va ser multada per aquells càntics que van tenir molt de ressò a la premsa britànica. Per acabar-ho d'arreglar, al cap d'un parell d'anys, amb Luis Aragonés d'entrenador espanyol, se li va enregistrar una conversa amb el davanter Reyes, aleshores a l'Arsenal, on Aragonés parlava en to despectiu del negre referint-se a Henry, llavors també a l'Arsenal. Aragonés va ser multat, però els mitjans anglesos de nou se'n van fer ressò del comportament del seleccionador espanyol. Ara el responsable de comunicació de la Federació Anglesa ja ha avançat que estan molt interessats a disputar un nou amistós contra Espanya, de fet l'ha demanat Capello, però en cap cas a Madrid. Seria l'11 de febrer, com dèiem, i els anglesos parlen de ciutats com Sevilla o València, ja que la federació d'aquest país preveu que s'hi desplacin un bon nombre de supporters. La selecció que dirigeix Fabio Capello aquest any mateix ja ha hagut de suportar incidents racistes a Croàcia. Va ser ara fa un mes, quan van jugar a Zagreb, i part del públic croat també va insultar el debater anglès de color Heskey.
Doncs la posició anglesa ha sorprès els federatius espanyols, que donaven per fet que el partit s'havia de jugar al Santiago Bernabéu. Anem a Madrid. Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
De fet, la Federació Espanyola no accepta, diu, cap pressió externa a l'hora d'escollir l'estadi, no?
No, i és que la posició de la Federació Anglesa ha molestat els integrants de la Junta Directiva que encapçala Ángel Villar. El portaveu de la Federació Espanyola, Jorge Carretero, ha recordat que l'acord amb la Federació Anglesa encara no s'ha tancat i ha puntualitzat que la Federació Espanyola no admetrà pressions quan hagi de decidir l'estadi on es jugarà el partit.
La relació que hacemos es, ya le digo, que el partido esa solicitud de ellos, estamos negociando, pero aún no se ha cerrado, y por descontado se jugará donde nosotros queremos, eso es así de claro, y por descontado que el público del Bernabéu para nosotros es excelente, como cualquier otro de toda España, pero en este caso, ya que menciono el Bernabéu, para nosotros un público exquisito, nunca ha tenido ningún problema de este tipo.
El partit Espanya-Anglaterra es jugaria l'11 de febrer i seria el segon partit amistós de la selecció espanyola previst per l'actual temporada, després de l'Espanya-Xile, que es disputarà el 19 de novembre a Vila-real.
L'esport al punt, edició vespre, amb Òscar Fernández.
Hola, nois! Passeu, passeu! És la segona porta a l'esquerra.
Amb la nova línia de mobles juvenil de Mac Mobles, als teus fills els faltarà temps per convidar els amics a casa. Mobles pràctics, resistents i plens de color i disseny.
A més, et regalen una Wii!
Pels joves, la seva habitació és part del seu món. Per això és tan important triar bé.
Vine a descobrir-los a qualsevol botiga Mac Mobles o a macmobles.cat. Mac Mobles, mobles ben pensats, ben fets i a bon preu.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922 22 22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigel i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Rigel i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Exposicions, tallers, concerts, recitals, passejades.
La paraula poètica surt al carrer.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
Del 15 al 19 d'octubre.
Vine a Sant Cugat, viu la poesia.
Més informació a cultura.gencat.cat.
8è Festival de Poesia de Sant Cugat.
L'organitzen l'Ajuntament de Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes.
Llegir ens fa més grans.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots. L'esport al punt. Edició vespre.
Falten 7 minuts per arribar a les 8 del vespre. Dues notícies de ciclisme. Una de ben trista, i és que hem de tornar a fer referència al dopatge al ciclisme. L'alemany Bernhard Kohl ha donat positiu per EPO de tercera generació, la famosa cera, segons ha anunciat avui el diari francès L'Equip, que habitualment sempre l'acaba encertant amb aquests casos de dopatge. Kohl va acabar tercer al passat Tour de França, en el que a més va guanyar el mallot de la muntanya, i va ser precisament en aquest Tour de França on, segons el diari L'Equip anuncia avui, va donar positiu per aquesta EPO de tercera generació, que és la que està buscant ara l'Agència Francesa Antidopatge en tots els corredors que van disputar el Tour de França, i la que anuncia el Comitè Olímpic Internacional que buscarà en una pila de controls de sang que es van fer durant els últims Jocs Olímpics de Pequín. La segona notícia és més agradable, referida al ciclisme. Lance Armstrong continua revelant a poc els seus plans per la tornada a la competició. Ja sabíem que debutarà al Tour Down Under a Austràlia i que vol disputar el Tour de França l'estiu que ve. Avui hem sabut, Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Que Armstrong segur disputarà el Giro d'Itàlia.
Ho ha anunciat ell mateix en un vídeo al lloc web de la Gazzetta dello Sport, membre del grup organitzador del Giro. Serà pel primer cop que Armstrong disputi la ronda italiana i el nord-americà, o encara amb molta il·lusió.
Hello to all my friends in Italy.
Salutacions a tots els meus amics italians. Estic molt feliç d'anunciar-vos que el 2009 participaré al Giro. En la meva carrera esportiva de ciclista professional no he tingut mai el plaer de participar en aquesta prova. Aquest és un dels reptes més importants de la meva carrera. Afortunadament, d'aquí a uns mesos podré refer-me i serà una bona oportunitat de córrer l'edició del centenari amb la intenció de fer un bon resultat. No veig el moment de retrobar-me amb vosaltres.
Armstrong assegura que des de la seva retirada el 2005 s'havia penedit de no haver disputat mai el Giro. A més, coincidirà aquesta participació amb el centenari de la prova. El mateix Armstrong assegura que el Giro podria ser el seu principal objectiu a l'hora de guanyar una prova per etapes en el seu retorn a la competició.
I en motor, Fernando Alonso és l'home del dia. La seva segona victòria consecutiva a la Fórmula 1 l'ha fet tornar a les portades dels diaris i els seus seguidors afronten amb més il·lusió el final de temporada. De fet, en la recta final del campionat, Alonso ha estat el millor pilot per davant de Hamilton o de Massa, que estan lluitant pel Mundial. Però des de l'òptica catalana, una mica amagat darrere de Fernando Alonso, ha destacat Jaume Alguersuari, un jove pilot barceloní que ahir va guanyar la Fórmula 3 britànica. Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha qui diu que això és un pas molt important per arribar en un futur pròxim a la Fórmula 1.
Això diuen, tothom coincideix que el Alguersuari Júnior és el present i el futur de la Fórmula 1 al país. Qui millor que el seu pare, Jaume Alguersuari, expilot de motos i director de publicacions com Solo Moto i Solo Auto, per fer-nos arribar a la figura del seu fill.
El Jaume és, sobretot, un nano de 18 anys amb valors. Amb valors emocionals. Que té una proximitat gran a la família, que té un criteri absolut sobre els estudis i arribar a la universitat, que ha tingut que superar unes crisis d'angoixa per poder-ho assolir, que els circuits i els aeroports i les sales de premsa de tots els circuits d'Europa l'han vist estudiant perquè 60 dies dels 150 dies lectius normalment no ha pogut. Ha acabat el batxillerat. Jo del meu fill em sento molt orgullós i mira que no t'he parlat de les carreres, t'he parlat d'ell com a persona. Crec que el Jaume Alguersuari Júnior és sobretot una gran persona.
Doncs de les carreres, Ramon Praderas, que és el director del circuit de Catalunya, sí que en parla.
Jo crec que el Jaume Alguersuari té la pel·lícula de la seva vida feta, sap que les coses van passant, que les coses tenen que sortir bé i que hi ha moments que no surten bé, però ell les va fent normalment. I per altra banda, us dic, el dissabte, quan havia fet les dues qualificacions, la pole i en segon lloc, jo el trobo, el felicito i em diu, escolta, la cursa és demà. El nano no es posava nerviós, la cursa, la segona d'ahir, va anar pujant en diferència sobre el segon, va administrar els temps, això només ho fa gent que està molt capacitada i el que em sorprèn és que 18 anys això ho pugui fer-ho.
Jaume Alguersuari és un producte de la factoria de joves pilots del RAC, impulsat per la Secretaria General de l'Esport. Amb Anna Pruna i amb el suport de Rafael Niubó, adjunt a la vicepresidència del govern, aquest programa el dirigeix Vicenç Aguilera.
Jo crec que és un home amb una decisió extraordinària, amb qualitat i amb equilibri, no? I això són temes fonamentals per triomfar en el món de les curses, no? I això ho té, el Jaume ho té, és un tio extraordinari. A part de néixer s'ha de treballar molt, és dur, tant físicament com psíquicament, com diguem-ne la dedicació que hi has de posar i combinar amb els estudis, i per ara ell ho ha sabut, això ho vull fer molt bé.
Joan Oller és el president de la Federació Catalana d'Automobilisme i destaca la fredor i el càlcul del Garsuari.
És algú amb una capacitat brutal d'extreure els problemes, de ser fred, i de fer les curses, bueno, jo el compararia amb Ayrton Senna, en alguns aspectes. Crec que té aquella capacitat per ser molt ràpid, però alhora ser molt objectiu, molt fred, bueno, una calculadora amb diversos dicames.
Doncs ja hem conegut una mica més Jaume Alguersuari, que aquest cap de setmana ens n'hem fet un fart tots plegats de parlar-ne. 2 minuts per arribar a les 8, també s'entrena aquest vespre l'Espanyol. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Tintín Márquez amb més jugadors que Guardiola a la seva disposició, oi?
Sí, ha estat la primera sessió d'entrenament després de 2 dies de festa i la primera per començar a preparar el partit de dissabte contra el Villarreal. Abans, però, dimecres, recordem, un combinat de jugadors del primer equip i del filial jugaran aquí a Sant Adrià un amistós contra la selecció d'Oman. A l'entrenament d'aquesta tarda no hi eren ni Kameni ni l'entrenador de porters Nkono. Tots dos són amb la selecció del Camerún, que va jugar dissabte, i segurament demà ja es podran entrenar amb la resta del grup. Tampoc s'ha entrenat Lola, que dimecres juga amb la selecció sub-21 de Sèrbia, ni el Francesc Berenguer, que és a Niça, on divendres va morir la seva mare. Destaquem que el central argentí Pareja s'ha entrenat amb normalitat i ja ha superat els problemes del turmell dret que el van obligar a jugar infiltrat al Bernabéu fa 8 dies. Qui no podrà jugar finalment aquest dissabte contra el Villarreal és David García. Té l'alta mèdica des de fa dies, els metges preveien que estaria a punt, però finalment s'estarà una setmana més de baixa.
Molt bé, doncs. Gràcies, David. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Et vas assabentar del 05?
05? Què dius?
Com ho sents? 05!
Ara, el 05 ja no serà només un resultat, perquè amb Zurich Connect, des de 0,5 € al dia, tindràs el cotxe assegurat i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.
L'esport al punt. Edició Vespre. Amb Òscar Fernández.
Dues notícies abans d'acabar. Ha quedat vist per sentència el judici contra el director de l'agència Travel Gallery, la que va deixar a terra més de 300 aficionats de l'Espanyol que havien comprat un viatge per assistir a la final de la UEFA Glasgow. El director de l'agència, Alessandro Pizziati, no s'ha presentat al judici, que, com dèiem, ha quedat vist per sentència. El que demanen l'acusació és una indemnització de 500.000 euros. I a banda d'això, l'Osasuna ha destituït avui per sorpresa Cuco Ziganda i Jon Antoni Goikoetxea, els seus tècnics. Tot fa pensar que José Antonio Camacho en serà el substitut, però això encara no és oficial. Ho deixem aquí, són les 8. Gràcies, bona tarda.